I seguim parlant de fauna de la nostra illa. Però ara, en comptes de mirar cap en terra, escrutarem el cel, encara que avui està una mica encapotat i ventós, però bé. Ara que ens trobem en plena tardor, volem saber quines aus podem contemplar a la nostra illa. Un territori de pas entre Àfrica i Europa, però també un espai on hi viuen tot l'any algunes espècies d'ocells, o potser altres només hi nien. Per fer-ho, comptam amb l'ornitòleg i biòleg Santi Costa. Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, escolta'm, si vols comencem una mica, no sé si parlant de les zones més destacables perquè fa el tema ornitològic a Formentera, les zones humides, estanys i salines, què podem veure en aquesta època de l'any?
Bueno, ara estem en una època que tu dius en plena tardor i és veritat, el que passa que és una tardor avançada. Ja. En aquests moments, per exemple, tenim molts d'hivernants ja.
Sí,
hi han arribat molts dels que es quedaran durant tot l'hivern. De fet, arriben a partir de mitjan octubre o per allà comencen a arribar ocells que ja no segueixen camí. I tenim una època, i ara encara estem una mica amb ella, però ja t'he dit que està una miqueta avançat, en què d'alguna manera estan veient els que es quedaran durant l'hivern i estan veient també alguns que estan passant encara de camí cap a sur i que de fet encara estan passant. Per tant, ara estem en una temporada una mica que podem veure un poc de tot.
S'ha avançat el fred?
No, no especialment.
No, eh?
No especialment. Vull dir, de fet, estem en novembre. Sí, ara han fet uns dies dolents, però havien fet uns dies molt bons prèviament. No. De fet, fins ara tampoc ha fet un fred exagerat. Vull dir que si són hiverns d'aquells que neva moltíssim per Europa i que efectivament fa unes fredegades enormes, sí que aquí pots trobar més espècies, per exemple, d'ànecs que reflexen bastanta diferència entre uns anys i uns altres, perquè anys molt freds aquí s'estanyen, pots veure bastants, fins i tot a la bassa de la depuradora.
Sí, allà dalt també?
Sí. Allí de tant en quant em pots trobar concentracions de 10 o 15 o 20 exemplars de diferents ànecs, de diverses espècies. Ara mateix n'hi havia dos, que eren dos exemplars de l'ànec cué, que té una cova bastant llarga.
Ah.
i és molt curiós perquè n'hi ha molt pocs i ara tots aquests dies n'hi havia dos a la bassa de la depuradora. I són espècies que tant poden seguir com passar l'hivern en d'altres. Vull dir que, ja t'ho dic, estem en una època una mica així que s'entrecreua.
Pel que fa, doncs, el que podem veure ara, tant aquests que es queden tot l'hivern o com aquests que encara estan de pas, què podem veure?
Bueno, per exemple, començant per les zones humides que tu deies, pues aquí han arribat ja tot tipus de grons, arriben també... ara, aquest dia vaig veure una foto, ara tenim la sort que tenim dos fotògrafs impressionants que estan traient unes fotos meravelloses.
Al·lucinant, eh? Sí.
Meravelloses. I aquest dia veia una foto d'un agró blanc gros, que és una espècie poc comuna, però que en Gerardo traia una foto molt bona. Fa poc, en el seu Instagram, vaig veure unes fotos d'un òliba, d'un campestre, que passava també de pas i que l'havia tret en Roger. I a l'estany, pues, una mica el que es veu cada any en aquestes altures. Diferents ànecs, diverses espècies d'ànecs, en podem trobar 3 o 4 o 5 espècies, i trobam una varietat, encara queda algun avisador, que de fet durant l'hivern sempre en queda algun molt poquets, però que en aquest temps ja molts se n'han anat.
On van els avisadors? Al sud?
A sur.
Àfrica?
A sur. Sí, és que en aquest temps totes emigracions de nord a sur. Vull dir que en aquest temps estem a portes de l'hivern.
És tot... un bitxet tan petit, no? Fins a l'Àfrica,
sí, bueno, em passen, sí, que fan 5 o 6 grams i se'n van, i són transsaharians. Però 5 o 6 grams, qui s'exagerca una mica, però, per exemple, espècies que pesen 12 o 13 grams, que és... Els ocells són molt poc pesats, eh? Vull dir, tenen els ossos buits, tenen molta ploma, i encara que d'imatge igual et dones impressió de que tenen un cert tamany, no? Tu agafes un ocellet d'aquest i et pesa 13 grams, 14, i són transsaharians, eh? T'atreveixen el Sàhara i se'n van a zones inferiors i fins i tot fins a Sud-àfrica.
En tot cas, el xerraire o l'avisador, tant al sud no va, no?
Sí.
Ah, també,
és transsaharià.
Transsaharià,
sí.
Eh?
Sí.
O sigui, que... l'avisador, que és un bitxo tan característic de veure, sí, l'estiu, sobretot, que a més, sí, t'increpa, sí, quan passes a prop del seu niu,
sí,
aquest animaló es fa aquestes tirades tan llargues...
Sí, se'n van a les zones humides de les zones tropicals africanes.
Del sud del Sàhara, eh?
Sí,
això són milers de quilòmetres.
És que amb això, les migracions, ens trobem que hi ha migrants mediterranis que venen de poblacions més nòrdiques, diríem d'Alemanya, de Suècia, en fi, de les zones més nòrdiques europees, però que després no passen a Sàhara, que es queden a la regió mediterrània. Aquestos d'altres sempre en tenim una part de la població, la trobem hivernant en d'altres, durant tot l'hivern la veïm, però una part d'aquesta població s'estén també pel nord d'Àfrica. Però els que són transsaharians, ara mateix aquí no en queda cap ja. És a dir, aquestos ja han passat.
Sí, clar.
Aquestos ja han passat. Aquestos passen normalment una mica més pronta i passen de llarg. Fins i tot les poblacions, per exemple, un fredolec o un rupit, que és un espit roig, que hi ha moltíssima gent que el coneix, aquest és un migrant hivernant, per d'altres, perquè té aquestes dues coses. El trobam en migració, que passa cap a nord d'Àfrica, però no és transsaharià, només arribarà cap a nord d'Àfrica, i llavors venen alguns que es quedaran a passar l'hivern en d'altres. Normalment és que passen primer, se'n van cap al nord d'Àfrica. És que passen a principi d'octubre, o final de setembre és difícil voler-ne, però a vegades ja n'entra algun, i principi d'octubre, aquestos passen de llarg, i se'n van cap a nord d'Àfrica. I és que entren ja a partir de la segona quinzena d'octubre, ja són els que passaran l'hivern en d'altres. A dir, aquí es mesclen, com deia abans, les poblacions. Trobam ara, per exemple, que també han entrat ara els plugabous, que n'hi ha molts, ara que parlaves de les sargantanes.
Els plugabous són com una mena com d'agró petit? O...
És una espècie d'agró, diríem, però que està normalment... També poden anar a l'estany, però normalment el trobam enmig de terços, i a vegades estan damunt ovelles, que és una espècie que...
D'aquí el nom, no? Es plugabou, no?
Ja, més que aquí es pluga ovelles.
Bueno, es pluga ovelles,
podem dir. I que es mesclen en subestiar en les ovelles. Aquesta espècie és tremendament danyina per les sargantanes. Ara, quan parlaves en Antoni Ciré...
Les plugabous.
Em fa una hecatombe, vull dir... Pareix que s'estan centrant molt en la serp, jo no diré que no s'hi centri en la serp, és tremenda per les sargantanes, però les plugabou és una màquina menjant sargantanes. Jo l'he arribat a veure durant 5 minuts i capturar 10 sargantanes.
Uau!
Sí, veure-ho. En directe, i tenen una habilitat enorme perquè fiquen el bec cap davall la pedra i ja t'han tret una sargantana. I la gro gris, que ara també n'hi ha per l'estany, però que també n'hi ha per terços, per exemple, la mola durant aquesta època en pots veure 6 o 7 o 8, o no sé quan, és difícil comptar-los tots. I també són uns menjadors de sargantanes enormes.
A gro gris i les plugabous són hivernants aquí?
Sí. Aquestos passen l'hivern aquí.
I l'estiu se'n van al nord d'Europa, entenc.
I llavors se'n van més cap al nord, alguns d'ells, bueno, també estan per Espanya, alguns d'ells per zones litorals espanyoles, per Salbufera, és a dir, són espècies, i llavors hi ha un altre gro, que és Sardea purpura, ja, que fins i tot cria a Mallorca. És a dir, és una espècie més mediterrània, aquesta, sí. I ara, per exemple, d'ocells més menudets, ara d'entrada hi ha hagut una entrada molt forta a pinsans, que és una espècie molt guapa, és un fringílid paregut, no sé què dir-te, un verderol, una cadardera, i que ara hi ha hagut una entrada a pinsans molt forta, que pots trobar grups de 60, 70 o de 100 exemplars, i aquestos també es passen s'hivern aquí. Per tant, clar, estan parlant de migració, però al mateix temps t'estan entrant, a vegades és difícil destriar exactament quin es quedarà i quin no, però sí que per experiència sabem que els que són transsaharians ja han passat i els que faran la migració a tota la regió circummediterrània han arribat ara i alguns es queden hivernant aquí, altres se'n van a nord d'Àfrica, passen de llarg i se'n van més, una miqueta més a sur, però sense creuar pues, totes les cadenes muntanyoses de l'Atlas i tal, i es queden a la zona mediterrània, però diríem africana.
A veure, ens arriben alguns comentaris d'oients que ens estan seguint i ens fan acotacions. Mira, diu, fa una setmana que hi ha una garza real per la zona de Sasequi. Garza real és un dels...
Aquest és l'agro gris.
És l'agro gris.
Sí.
Sasequi.
Sí. Sí, sí, bueno, a Sasequi és molt normal. A Sasequi, és a dir, si tu el recorres tot l'estany, no sé, ara fa dies que no m'hi ha passejat, però igual en trobes 10 o 15. I a vegades jo he vist concentracions a un dels murs que hi ha allà just davall de l'hospital, que hi ha aquella massa grossa al costat i que hi ha tot un mur de paret que la travessa.
Sí.
I vaig a veure concentracions de 35, 40 o 50 grons grisos.
A grons grisos, sí. Tants?
Sí, sí, sí. Concentracions molt fortes. Hi ha fotos on es veuen tota aquesta concentració. Possiblement siguin exemplars que no es quedin aquí tots hivern, sinó que passen i se'n van cap a Túnez, cap a Argèlia, cap al Marroc, és a dir, que se'n van cap a aquesta zona una mica més sur, però que aquí tots hivern en quedaran i tots hivern el veurem.
És la Cinerea, no? Ardea Cinerea.
Sí, Ardea Cinerea.
Això sí. És un animal, bé, d'una mida important, eh?
I aquest és el que et deia abans, que també s'escampa a nivell de camp de cultiu. Vull dir, el trobes ara mateix en els terços de la Mola, i imagino que pas cap, no m'hi ha passejat tant, però imagino que pas terços del cap també n'hi haurà alguna, però a la Mola ja te puc dir que sí, i n'hi trobes no una concentració elevada, però sí que n'hi vas veient tot l'hivern.
Aquest també dona canya a les sargantanes?
Sí, també l'he vist jo que fa sargantanes. Bé. He vist fotos d'en Gerardo directament amb una sargantana al bec d'un bitxo d'aquestos. Però va, és que a més li pega s'esplugabous. Jo em vaig quedar al·lucinat. Una vegada un grupet de 5 esplugabous, la quantitat de sargantanes que agafaren en un moment dins una tanca, però és que te la desnegren, és que no te'n deixen cap allí on passen aquestes.
Penseu que bé, segons el que llegim en una guia que hem trobat a internet d'ornitologia, l'Ardea cinerea aquest, l'agro gris, té una envergadura d'uns 70 metres d'ales.
O sigui, sí, és molt gros.
És tan alt com una persona, pràcticament,
i té,
amb les ales.
Bueno, però en aquest cas és d'ample. Sí. Però té unes bones pates, també. Vull dir, és una espècie amb una gran envergadura i té molta... En fi, que se la veu ràpidament.
Més comentaris, que mos arriba d'un altre oient. Diu, aquests dies els pins de davant l'hotel Riu La Mola estan plens d'estornells.
Sí, aquesta seria una altra espècie considerada, també. Els estornells també són migrants i hivernants. És a dir, tenen les dues coses. Per tant, aquí et passa un gruix enorme, que és en el moment que en veus tants, que no es quedaran a passar l'hivern aquí, sinó que van cap al nord d'Àfrica. Al nord d'Àfrica els estornells formen una plaga, se'ls hi menjaven les olives i els hi tenen una guerra declarada, perquè n'hi ha moltíssims i mengen de tot, mengen fruita, són frugívors bàsicament, però bueno, són molt omnívors, mengen una mica de tot. I quan hi ha aquestes concentracions tan grosses, possiblement són aus que llavors passen i se'n van cap al lluny d'Argèlia, Tunes i per allà, però que també se'n queda algun durant l'hivern. I per tant, ara tenim unes concentracions que van oscil·lant una mica en funció dels dies que es queden, perquè també depèn de la quantitat de menjar que hi ha. Enguany, precisament, és un any excel·lent, perquè hi ha hagut unes pluges formidables, ha plogut moltíssim, i totes aquestes espècies, incloent espècies cinegètiques que, com la cega, que es caça molt, que és becada en castellà
que, sí.
O agachadiza. Sí, becada. Bueno,
jo a vegades
entre nom castellà i nom científic ja m'arma un lío. Aquesta ara també han entrat i ara n'hi ha algunes, i enguany pues, no té excuses, un any amb una quantitat de menjar pels boscos enorme. Per tant,
sí, per la pluja o què?
Claro, és a dir, és que els anys molt secs pràcticament no veus aquest tipus d'espècie, no en veus quasi cap, perquè no troben res i se'n van. I en canvi, anys bons, doncs es queden més.
Clar. A veure, altres espècies que podem veure en zones humides, ànecs, parlaves abans dels ànecs, l'ànec, com has dit això, el de la cua...
Sí, es cué, me li diuen. Sí.
Perquè aquí estem molt acostumats a l'ànera blanca,
sí,
i al
sí.
Coll verd.
Però l'ànera blanca cria aquí, i llavors oscil·la una mica també les poblacions, però n'hi ha diversos més, eh? Hi ha aquest que en castellà es diu Ana de Rabudo, que és escuer, llavors hi ha San Esclipeata, que té un bec pla, ara no em surt el nom vulgar, tu. Llavors hi ha diverses cercetes, San Escreca, que també està aquí durant tot, durant l'hivern el trobam, i trobam diverses espècies que passen l'hivern amb naltros, i ara s'estany és clar, és el seu lloc habitual, perquè els ànecs només els trobam a zones humides. De fet, podem trobar tipus oques o gansos que els podríem...
Sí?
Amb anys molt bons en podrem trobar algun a camp obert, però són bastant raros. No és mica habitual trobar-los. És a dir, que ànecs, bàsicament, si els volem veure, hem d'anar a zones humides. Sigui estany pudent, també que passa estany d'espeix, també n'hi ha algun cap als estanyets, i són les zones que trobaríem aquest tipus. Llavors han entrat algunes cabossoneres, una espècie que ha anat molt a menys, no sabem exactament tampoc per què, però...
Els 80 eren centenars i últimament
sí,
poc.
Bueno, n'hi havia milenars.
Milenars, eh?
Sí, milenars. Se'n feien recomptes de 2.000 i es havien fet recomptes màxims fins i tot de 4.000. És una espècie que en passaven si hivern aquí una barbaritat, i de sobte ja varen quedar centenars i no sé, hi ha hagut moments en què pràcticament no n'hi havia cap. Ara hi havia hagut una petita entrada, en aquest moment exactament no sé què hi ha, vull dir, però sí que n'hi havia algun, havia entrat alguna altra vegada. una altra espècie que també la trobam ara mateix.
Deixem parlar d'una espècie emblemàtica de la nostra illa, especialment d'on tu vius, a la Mola. El virot ara què?
Sí, bueno, virots n'hi ha. És de molt difícil recomptar, el virot. És una espècie molt complicada de recomptar. Si tu surts a la mà amb una barca, tu la pots trobar, és a dir, la veus, i pots veure grups, i en funció de la quantitat de grups que veus te pots fer una idea, però fer un recompte de la quantitat és molt complicat, perquè a la mà es dispersen molt. En terra només hi van per criar. Fora de l'època de cria no fonyen. No fonyen en terra, no.
No fonyen en terra, i on dormen?
No, estan a la mà.
A la mà, flotant a l'aigua?
Sí, a la mà. I per tant, per fer-te una idea d'escaiar, has d'agafar una barca i fer-te tot un voltant per la Mola i començar a fer recomptes. És una espècie sempre de molt difícil recompte.
Sí, ara des de terra, diguem-ne, és molt difícil veure un virot.
Bueno, sí que el pots veure, però solen estar una miqueta més distància. A vegades s'atraquen més a la costa, és a dir, amb un, per exemple, amb un telescopi des del far de la Mola sí que veus grups de virots, sí. I a la nit, principalment a la nit, no. Quan es queden ja, a vegades s'ajunten formant balses, que es diuen, que són grans grups, que dormen junts, diríem. És a dir, formen un grup, i això ho fan molt, sobretot, en prop d'època de cria, perquè a vegades es concentren per allò va venir cap en terra.
Època de cria és el juny, no?
No, abans, molt abans. És a dir, aquesta espècie a final de febrer ja et posa sou, o si no és a principi de març. A principi de març ja et té un ou, i en juny, de fet, han sortit espolls i després se'n van. Perquè és una espècie molt curiosa, perquè et fa una migració que se'n va. Cada dia en sabem més, perquè cada dia tenim més mecanismes d'estudiar-los, en el sentit que me'ls hi posen transmissors, és a dir, que poden localitzar el seu desplaçament in situ, en el moment, vull dir, online, com podríem dir, i tu veus que hi ha una passada que es queden a les costes mediterrànies, nostres, però altres que es desplacen fins a les costes franceses, espanyola-francesa d'Escantàbric,
sí.
I que passen s'hivernar allà, fan canvi de ploma, fan sa muda i després tornen.
O sigui, seria ara que marxen, no?, fer aquesta gran migració cap al Cantàbric.
Fan això, però com que crien molt pronta, en aquest temps ja entren, ja el tens.
Les gavines també dormen, diguem-ne, fent aquestes balses, flotant a l'aigua?
Sí, també. Més que la gavina sí que la pots trobar en terra.
Et pot dormir
a la costa, però també pot dormir a la mà.
A la mà.
A dir, mentre que es virot i se voldritja, aquestes espècies tan aquàtiques no venen en terra. De fet, ara en hivern també mos entren espècies molt nòrdiques, si vas a la mà, com un fraret, que a vegades envien pel lat, que és una espècie que et cria allà per nord d'Inglaterra i per Islàndia i per bandes d'aquest tipus, i que durant l'hivern en pots trobar algun. Jo n'hi he vist moltes vegades. I no toquen terra per res, aquí. Allà sí, evidentment, perquè crien i tu els veus. Jo vaig fer un viatge a Islàndia fa uns 2 anys i em va sorprendre, no, perquè ja ho sabia, però allò que et trobes el fraret, que et caça a 100 metres en fora de la costa, tu el veus pescant i torna en terra carregat, en subec carregat de menjar, era en agost i tenia polls, i el veus contínuament fent aquests viatges. Clar, aquí només el veus si te'n vas un parell de milles, en fora.
Ens pregunta, diu en Miquel, diu, per neòfits, com diferenciam un virot de la resta de gavines i etcètera?
Home, d'una gavina no sembla per res. Un virot és bastant negre de dalt, tot i que sigui una mica blanquinós de baix, i, en fi, de color no sembla
res. És fosc.
Una gavina és fosc, és a dir, de color no es pot semblar una gavina, no el pots confondre amb una gavina. Ni tan sols amb una gavina jove, que són marrons, perquè els virots no són marrons, són foscos.
Són més aviat negres, no?
Són més aviat negres. El que passa que llavors tenen uns tonos de gris i cap a sa panxa més gris i una mica més blanc ja davall sa panxa. El bec tampoc és igual, tot i que, clar, si no el veus de prop no ho sabries, però ràpidament. És a dir, el virot el podries confondre amb una voltritja.
És fosc, no?, el bec del virot, també.
Sí,
en canvi, la gavina sol ser groc o vermell.
Sí, bueno, sí, la gavina duint el té vermell, la gavina més comuna el té groc amb una taca vermella. En fi, per poc de prop que el veigues el coneixeràs en seguida.
És més petit també el virot que la gavina?
És una mica més compacte, és una mica més petit, no té tanta envergadura, ma mare hauria de buscar exactament l'envergadura que té un i l'altre, sí, una mica més compacte i més pesat. I és una espècie que la trobes perfectament ara, que la podries veure i que no, és a dir, si la veus bé no la confondràs, la confondràs amb una voldritja, tot i que si tens una mica d'experiència ja el veus volant, és diferent, la voldritja vola més pausat, fa aleteig menys sovint, el virot fa aleteig molt ràpid i també es ve que és diferent de la voldritja i el virot. Amb això ho podria confondre un neòfit, amb una gavina, per poc que t'hi fixis no la confondrà, bé. Vull dir.
Bé, escolta, per cert, alguna variació significativa als darrers temps pel que fa a l'ornitologia?
Grans variacions no n'hi ha, el que passa que sempre, és a dir, això és una mica clinal i vas trobant espècies que entren que abans no eren i que els trobes. Per exemple, aquest xerrancito, les externes, com...
El xatrac o la llambitja?
El xatrac, sí. Bueno, el xatrac, els noms català i mallorquí llavors tampoc acaben de ser iguals. I aquest, per exemple, criat aquí ja 2 anys consecutius, quan abans no criava. I, bueno, jo no sé, precisament l'ànec blanc va començar a criar a final de segle passat, que abans tampoc criava, els avisadors una miqueta abans, el bec d'Helena va començar a criar ja durant aquest segle. És a dir, són variacions, però no d'un dia per un altre. És a dir, o sí, un any en trobes una parella, després a vegades es consolida o acaben desapareguent. I, bueno, hi ha aquestes petites variacions. Per exemple, els plogabous han tingut un augment considerable. Quan jo era més jove, el plogabou no en veies ni un.
Ni un,
és una espècie que no la citaves. Ara és una espècie abundant. Tot l'hivern i en part de primavera és una espècie que la trobem abundant. Per tant, sí que hi ha canvis. Per exemple, el corb ha desaparegut com a nidificant quan abans era una espècie bastant comuna a Formentera. És a dir, sí que hi ha canvis. El que passa que els has d'anar observant a lo llarg d'un temps, perquè de repente igual t'apareix una espècie, però és una espècie que t'apareix i després no la tornes a veure mai més. No sé, va entrar el pioc salvatge aquell, que és una cosa raríssima. No n'hem tornat a veure altre i possiblement en tota la vida no en veiem un altre. Clar, aquesta espècie pots dir, és un divagant que s'ha despistat, s'ha perdut, ha vengut a parar aquí, però no és una espècie que la pugues considerar com a part de la nostra fauna.
Això és el que t'anava a dir. El 2020 va ser un any bastant destacable pel que fa als fenòmens ornitològics. Buscant els nostres arxius hem trobat de moment, al juny, la llambritja menuda n'hi guan, que ja dius que van 2 anys seguits.
Sí, però ja van 2 anys seguits que n'hi guan, i possiblement l'any que ve torni, és a dir, no ho sabem, però com una vegada que s'ha establert i ha tingut èxit reproductor, com ha tingut els 2 anys, lo normal és que torni.
D'altra banda, mitjans de setembre del 2020 es va observar un xatrac gros per primera vegada a la nostra illa.
Xatrac l'any passat va ser un any molt bo per observar-ne, perquè hi ha 4 o 5 espècies diferents que vàrem estar observant i durant tot l'any passat tots els vàrem estar veient. Sí. Perquè hi ha diverses espècies, vull dir que... I em vàrem veure... Bueno, ara m'hauria de mirar a punts, però com a mínim 5 espècies distintes entre xatrac. Xatrac, llambritges, al final totes, és a dir, és una variació dins el mateix grup d'espècies distintes i es va observar molt bé, va ser un any molt bo per aquesta observació.
I després al desembre vam acabar el 2020 amb aquest esment que tu ara feies del pioc salvatge, l'ocell volador amb més pes corporal de totes les espècies del món.
Aquest és una raresa absoluta. El de xatracs no és una raresa, és a dir, són espècies que un any els pots veure, un any no, alguns anys són una miqueta més abundants, però que habitualment em va passant algun. Vull dir, estan lligats a llocs humits i els pots anar veient, però diríem no és una raresa, no són raros. El pioc sí, el pioc és una cosa extraordinària. Vull dir, igual que ara no és extraordinari, però sí que és més rareta, la que et deia abans, la Greta Alba, que és la garsa blanca grossa. No es veu gaire sovint, ara hi viu unes fotos d'aquesta, per exemple, però bueno, que són espècies que entren dins lo comú, igual que s'estany veus àguila peixatera, que també et passa. Ara és una època que pots veure rapinyaires, perquè rapinyaires també et passen, però per exemple la peixatera pot estar aquí fins a desembre, fins i tot fins a gener, i després anar-se i anar a parar per Madagascar o per tota la zona central. Bueno, a Madagascar hi va molt el falcó vespre, el falcó de Leonor, que se'n va per allà. I van sempre allà a Madagascar, també és una curiositat. I, bueno, aquí trobes una sèrie d'espècies que igual et passen ara i et aniran cap a les zones de llacs i de menjar abundant i de bon clima.
Mira, des de la Mola, sobre els virots, en Jaumet ens diu: es dilluns se sentien els virots cantar.
Bé.
Canten bé o què?
Tenen un cant molt curiós, eh? Gent que les carruixeix. Diu, pareixen que són al·lots petits plorant.
Ah, sí?
Sí, tenen un cant molt particular. Tenen un cant molt particular. Llàstima no tenir un àudio aquí d'Escan d'Esvirot, perquè és impressionant, Escan d'Esvirot. Virot i Voldritge, tots dos canten i tenen un cant diferent, però hasta cert punt pregut, si no estàs acostumat als confons.
Bé,
I Virots, que està ara en novembre.
Sí.
Bé, bueno. Esvirot se n'havia anat i torna.
Bé, en tot cas, es diu Pufinus Balearicus, no, el Virot?
Mauritanicus.
Mauritanicus, això. Sí. A veure si el podem trobar. Bé, d'altra banda, sobre ja que parlem de les zones humides, l'any passat es va fer el control dels nivells a l'Estany Pudent. Sí. Això ha funcionat amb aquells sacs de, no sé si de grava allà a la porta de Sasequi?
Jo diria que no. Jo no sé ara en aquest moment com està Sasequi. No sé si ho tenen tapat o no, però aquest dia que vaig passar per l'Estany i no es veuen ni murs, perquè hi havia una pujada d'aigua molt forta, eren de marees molt altes, i els murs estaven tapats. No hi ha les platges allà on crien, els murs, directament. Els murs
sí.
No existien, bueno, sí que existien, però estaven tapats. Hi ha que tenir en compte que tots els murs que separen l'Estany de les basses exteriors o dels petits estanyats que queden fora, estan molt fets calç, no? És a dir, s'han desmoronat, s'ha caigut la pedra, i s'haurien d'aixecar. S'haurien d'aixecar.
Això és una enfeinada.
Aquesta feina, bueno, pues és la feina més urgent. Si no feim aquesta feina, no feim res. Perquè
ens quedarem sense molts ocells que aniuen.
Bueno, és que tenim cada... És que per cada any jo veig un nivell d'aigua superior.
Aquí, cada any va pitjor, això, eh?
Aquí estem en una època de canvi climàtic que hi ha molta gent que no s'ho creu, però que existeix, i que tenim nivells d'aigua superior. Ja t'he dit que aquest dia no es veien els murs. No es veien els murs. Estaven absolutament coberts d'aigua. I la manera de criar de moltes d'aquestes espècies és criar just de Vall Esmur, a la banda, diríem, d'esquena de l'Estany, a la que dona les basses més ja interiors, que es forma com una platjola, però clar, si el nivell d'aigua et puja en aquests nivells, això no serveix. O bé aixecar amb els murs i posar unes pedres al redor i tal perquè es pugui formar platja, un nivell superior a el que es pot formar ara, o això no té remei. El de tancar l'Estany no funcionarà, ja ho puc dir jo, perquè l'Estany Pudent puja no només per entrada d'aigua a través de Sasequi, sinó que puja des de baix, per capilaritat, diríem. Vull dir, l'Estany Pudent, de fet, durant molts anys no tenia ni boca. La boca es va obrir posteriorment, l'Estany Pudent ja era. Vull dir,
i amb aigua salada.
Amb aigua salada, o sigui, perquè és aigua de la mà que puja des de baix per filtració a través d'uns substrats molt porosos i molt fàcilment sí. permeables, i que es forma com és una llaguna enfonsada, diríem, es crea l'Estany. Cada vegada que hi ha un nivell de marea alt, l'Estany també puja. Igual que totes les basses exteriors. A les basses exteriors, a vegades sense haver caigut una gota de pluja, tu de sobte comences a veure que estan plenes d'aigua dolça. D'on surt aquesta aigua dolça? Pues simplement, les aigües salades que estan per davall de les dolces, en pujar la marea, apitgen des de baix i fan sortir l'aigua dolça per amunt. I de sobte tu tens una bassa d'aigua dolça en una època que no ha plogut ni poc ni mica. Perquè són acumulacions freàtiques d'aigua, i l'aigua dolça, en tenir menys densitat, es deposita damunt...
Flota sobre la salada, diguem.
Flota sobre la salada. Hi ha un cert marge de mescla, diríem, que serien aigües... A veure, moltes vegades no és aigua dolça purament, però ja ho havia arribat a mirar amb densímetres, i era aigua quasi potable en si, les basses aquelles. En èpoques de no pluja, perquè quan ha plogut dius, bueno, s'ha acumulat aigua de pluja, però és que en aquest cas són aigües que es filtren i... Des de tota aquesta barra de Sant Francesc i de cementeri, diríem, per avall, aquestes aigües filtrades van correguent cap a l'Estany, simplement per diferència d'altures, per gravetat. I aquesta aigua, que va arribant poquet a poquet, es va depositant damunt les aigües salades, damunt el nivell d'aigua salada que tu puguis trobar. I al final, bueno, això és el mateix sistema pel qual treuen aigua dolça del costat d'una platja. Quasi tots els quioscos tenien un pou, que feien un pou allí dins la mateixa platja i treuen aigua dolça. D'on surt aquesta aigua dolça?
Fins que et passes xuclant, clar.
Bueno, clar, si en xucles molta, aquesta aigua dolça ja l'has treta, la salada ocupa el seu lloc i treus aigua absolutament salada. L'has de treure amb moderació, perquè és una petita pel·lícula, una petiteta capa d'aigües d'escorrentia que t'arriben en aquesta zona i es van depositant allà dalt.
A veure si hem trobat els cants del Virot. Què dius, sí?
Ah, que pot semblar un...
Sí, sí, i tant.
Un boix petit que està... que està allí plorant. Són, són espectaculars.
Santi, jo em tiraria parlant amb tu de pardals fins a les 12 del migdia, però hem d'anar aturant. Escolta'm, ens ha encantat que venguessis. Moltíssimes gràcies, Santi Costa.
Bueno, no hi ha de què, gràcies a vosaltres.
Torna aviat. Ah, espera, abans que te'n vagis, pebrassos què? Enguany?
Pebrassos n'hi ha hagut, però tampoc no és la quantitat quasi esperable. I seria d'esperar que en nascessin més, però en aquests moments no, apenes no se'n troben. Vull
escolta'm,
dir...
ha plogut, no?
Sí, sí, ha plogut més que suficient.
Llavors?
Ha plogut més que suficient. Bueno, jo n'he trobat de pebrassos, però no les quantitats quasi que m'esperava. Jo encara espero que en neixi una altra tanda. Ara ho veurem.
Ha de fer sol una mica, no?
Perquè, de fet, de les primeres pluges van néixer tota una passada de pebrassos, però, clar, ara hi ha molta gent que els busca ràpidament, aquests pebrassos, pues, la gent se'ls emporta. Jo el primer, vull dir que jo m'agrada molt passejar pel bosc i buscar pebrassos i menjar-me'ls d'on parlem. Per sí, tant, sí. I bons dies me'n vaig a passejar pel bosc. I...
ens faltaria uns dies de sol, ara?
Sí, però no, però els pebrassos naixerà igual en que no passi sol. El que passa que pot ser que si hi ha massa humitat es podreixi, que passa a vegades. Però en si, néixer, ara poden néixer igualment.
Els hem de tallar per, diguem-ne, per la seva...
Bueno, aquí hi ha hagut controvèrsia. Jo l'altre dia em mirava un programa d'IB3 que hi havia un micòleg mallorquí molt bo,
sí,
i ell els talla.
Els talla des de terra, diguem-ne, a flor,
sí,
de terra, pam.
Sí, es poden tallar o es poden arrencar. De fet, es poden fer les dues coses. El que passa que si els arrenques, has de mirar de no arrencar tot el que tenen al redor. Perquè es pebràs, diríem, és el cos fructificant de lo que és en si, és fong que està en terra.
Sí.
En terra té tot un conjunt de filaments, blanquinosos o marronosos, blanquinosos moltes vegades, que és el miceli. Aquest miceli no l'has d'arrencar. És a dir, si tu el que agafes és totes allí, totes a fullaca i tal, t'estàs enduent tot el que té de fructificar posteriorment o l'any següent.
Clar.
Per tant, això no s'ha de fer mai. Però si tu l'arrenques en coneixement... De fet, vaig veure que ell n'arrencava algun perquè per estudiar-los també et val, és a dir, estudiar-lo de baix, estudiar tot el peu,
hasta
baix, sí, de tot. I el que fan és agafar amb un ganivetet amb cura i te'l treu des de baix. Però... arrencant just el que és el bolet.
A veure, veig que per no experts, millor tallar.
I si talles... Clar, a TV3 una vegada hi havia hagut una controvèrsia que deien que si el tallaves es podria i acabava fent malbé el del dos entorn. Però jo ja t'ho dic, jo vaig veure aquest micòleg, que és un micòleg expert, molt expert, vull dir, en sap molt, i els tallava.
Bé.
Els tallava. Per tant, si ell els talla, jo també els taig.
Santi Costa, moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.